Bon dia, CUP, PSC i Activem Olot demanen que es paralitzi el projecte de la piscina municipal coberta.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Abans de comprometre les finances municipals amb una inversió de més de 5 milions d'euros i un cost de manteniment incert, ja que els costos de manteniment són molt elevats, caldria explorar opcions alternatives que permetin l'accés de la població al servei de piscina coberta.
És el portaveu de la CUP Olot, Jordi Gasulla, la roda de premsa d'ahir a la tarda a l'Ajuntament d'Olot entre la mateixa CUP, PSC i Activem Olot, tres dels quatre partits de l'oposició actualment al consistori olotí. Remarquen que la ciutat necessita altres tipus d'inversions i que cal iniciar un debat entre totes les parts. També expliquen que s'ha d'incloure el Club Natació Olot en els possibles escenaris que hi pugui haver. Denuncien que el projecte no ofereix quotes més assequibles, un sistema de tarificació progressiva ni quotes familiars. És la primera vegada que els tres partits s'uneixen en un comunicat conjunt des de l'inici del mandat, ara ja fa més d'un any. De seguida en coneixem més detalls, però ara és moment, com sempre, de repassar la resta d'actualitat, en gran part marcada per les festes d'altura, perquè ja és dijous 5 de setembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
El consum d'alcohol entre els joves es multiplica entre 8 i 9 per festes d'altura. Una de les problemàtiques principals és la normalització social. Nervis i responsabilitat, això és el que senten hores abans de fer el pregó de festes d'altura els membres de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de Pequín. Diuen que en el seu discurs voldran recordar a tota la gent que ha fet possible aquest veïnatge i la festa durant 75 anys. La inauguració de la plaça de l'Àngel, la batalla de les flors i el mos de tropes. Aquests són algunes de les activitats que els almogàvers garrotxins proposen per a aquestes festes d'altura. Al llarg de tots els dies de festa, el local de la penya estarà sempre obert i d'allà començaran la majoria d'actes. La pluja pot fer acte de presència durant les festes d'altura. Segons el meteoròleg Luis Mi Pérez, diumenge i dilluns poden haver-hi arruixats. Pel que fa demà, no hi ha perill de pluja a la Garrotxa durant la tarda vespre, que és quan comencen els actes. Amb música, més d'una quarantena de concerts musicals a les festes d'altura d'enguany. Hi haurà grups de renom, com Figaflaues, Muixca, Balkan Paradise Orchestra i Mama Duixa, entre d'altres. En esports, la Unió Esportiva Olot rep el Torrent en el primer partit de Lliga a casa aquest diumenge. Els olotins van marxar de Paterna amb una injusta derrota per la mínima contra el València de Mestalla en la primera jornada. El partit es disputarà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda, com sempre, en directe a Ràdio Olot. També parlarem del jovent republicà que confia arribar als 8 equips en el 3x3 de bàsquet per a la igualtat. El torneig es jugarà dissabte de festes d'altura i començarà a les 5 de la tarda. I avui a la contraportada parlem amb la persona que més coneix els gegants de la ciutat. Ho fem amb l'historiador Josep Murlà. Sabíeu que la gegantesa portava un recollit i mantellina? Per què la mà esquerra del gegant té una posició estranya? Aquesta serà una de les grans qüestions que respondrem avui a la contraportada.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. El Ministeri de Justícia demana un informe al Tribunal Suprem sobre una petició d'indult per a Junquera, Romeva, Turull i Bassa. Tots quatre ja van ser indultats, però mantenen la inhabilitació. La participació en el mercat de compra-venda d'habitatge cau al 14% per la contracció de l'oferta i la demanda. Fotocasa destaca que és un dels mínims històrics després d'acostar-se al 20%. El 58% dels catalans els agrada viure a Catalunya, però el 34% els agradaria mudar-se a un altre lloc. altre país. El 73% dels joves voldria viure en un altre lloc, segons un baròmetre de Mutua Propietarios. Parats i a les fosques, més de 30 minuts per l'avaria d'un tren de l'R3 a la Sagrera. La incidència provoca retards de 20 minuts en aquesta línia de rodalies durant aquest dijous. A la pàgina internacional, 4 morts i 9 ferits en un tiroteig en un institut a prop d'Atlanta, als Estats Units. La policia ha detingut el presumpte autor de l'atac, un noi de 14 anys, a qui jutjaran per assassinat com un adult. I mor l'atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei, víctima de violència masclista. La corredora de marató, que va participar als Jocs de París, estava en estat crític després que l'exparella li calés foc. A l'apartat meteorològic, un dijous, un dia on ens hem llevat, com hem pogut comprovar, amb sol, però també amb núvols baixos i boirines, especialment a les primeres hores arreu de la Garrotxa. A partir ja d'aquest migdia, el cel quedarà variable a tot el Prepirineu, a les comarques de Girona, mentre que la resta de país predominarà el sol amb teranyines de núvols prims. Pel que fa a la temperatura, com hem pogut comprovar ja, la presència del sol afavoreix que les temperatures pugin entre 2 i 6 graus, segons l'indret, cosa que farà que les màximes més elevades del dia arribin ja als 30 graus. Divendres tindrem un altre dia insegur amb ruixats a la meitat oest del país. El cap de setmana serà més estable, assolellat i també més càlid.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 5 de setembre de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Com sempre, estan escoltant l'informatiu migdia. Avui comencem parlant de CUP, PSC i Activem Olot, tres dels quatre grups de l'oposició de l'Ajuntament d'Olot que demanen que es paralitzi el projecte de la piscina municipal coberta. Remarquen, entre altres aspectes, que la ciutat necessita altres tipus d'inversions i que cal iniciar un debat entre totes les parts. També expliquen que s'ha d'incloure el Club Natació Olot en els possibles escenaris que hi pugui haver. Denuncien que el projecte no ofereix quotes assequibles, un sistema de tarificació progressiva ni quotes familiars. És la primera vegada que els tres partits s'uneixen en un comunicat conjunt des de l'inici del mandat, ara ja fa més d'un any.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
L'oposició de l'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimecres a la tarda un comunicat conjunt en contra del projecte de la piscina municipal coberta. CUP, PSC i Activem Olot denuncien que la ciutat té projectes més prioritaris i demanen que es paralitzi el projecte. En el comunicat especifiquen que la partida de més de 5 milions d'euros que ha d'anar destinada a la piscina municipal coberta caldria per dedicar-la a habitatge, a la construcció d'una escola bressol o a la millora de carrers. El portaveu de la CUP Olot, Jordi Gasulla, explica que una quantitat tan elevada de diners hauria de destinar-se a altres prioritats.
Abans de comprometre les finances municipals amb una inversió de més de 5 milions d'euros i un cost de manteniment incert, ja que els costos de manteniment són molt elevats, caldria explorar opcions alternatives que permetin l'accés de la població al servei de piscina coberta.
Un dels altres punts que expliquen en el comunicat és que cal una reunió entre grups de l'oposició i l'equip de govern per replantejar com ha de ser la piscina municipal coberta i si és necessària en aquest moment. El portaveu del PSC Olot, Josep Guix, diu que demanen aturar el projecte.
Demanem, doncs, una moratòria del projecte per tal de cercar fórmules que puguin abaixar els costos o esperar que pugui rebre subvencions d'altres administracions. En aquests moments, Olot té necessitats molt més importants que la construcció d'una piscina coberta.
Pel que fa a les quotes que es presenten referents a la piscina municipal coberta, CUP, PSC i Activem Olot denuncien que no són més assequibles per diverses raons, com detalla el portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubio.
En aquest sentit, la proposta de quotes que ha presentat el govern no ofereix quotes més assequibles que les del club, no estableix un sistema de tarificació progressiva i no estableix un sistema de quotes familiars assequibles.
Els tres dels quatre partits a l'oposició de l'Ajuntament d'Olot han mostrat els seus dubtes sobre la viabilitat del projecte i creuen que és un debat que s'ha de fer en les properes setmanes. Pel que fa a terminis, al juny ja es va aprovar inicialment el projecte i durant aquest mes hauria de passar a aprovació definitiva.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Tota la informació de les festes d'altura amb el suport de la Diputació de Girona i Opticalia Olot.
Obrim carpeta de festes d'altura parlant del consum d'alcohol entre els joves, que es multiplica entre 8 i 9 durant aquestes festes. Una de les problemàtiques principals és la normalització social que hi ha amb el consum d'alcohol entre els més joves, tot i conèixer els problemes de salut que comporta, informa Òscar Gravalosa.
Ja tenim a tocar les festes d'altura i és l'ocasió en què els més joves comencen a beure alcohol o no augmenten el consum. Segons les dades d'un estudi de l'Hospital d'Olot del 2017, on van preguntar estudiants de batxillerat, es pot veure que durant les festes d'Olot els joves acaben augmentant el consum d'alcohol de manera significativa. I és que, de normal, al voltant d'un 60% dels joves té un consum esporàdic d'alcohol, mentre que durant les festes d'altura aquesta dada augmenta fins a un 85%. Un dels doctors de l'Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot, Ferran Campillo, ens en posa algun exemple.
Però no només hi havia més adolescents que consumien alguna quantitat d'alcohol, sinó aquells que ho feien consumien molta més quantitat d'alcohol. Estem parlant de habitual consumir potser dues begudes en tota una setmana i per festes d'altura doncs, al voltant de 18 o 19. No? Per tant, hi ha un augment molt significatiu.
El consum d'alcohol no entén de classes socials ni d'estudis i durant els anys la mitjana s'ha mantingut estable. En canvi, sí que es nota la diferència entre homes i dones pel que fa al consum de substàncies alcohòliques durant les festes majors, ja que les dones beuen menys durant el dia a dia respecte als homes i l'increment durant les festes d'altura és més elevat. El director del Servei de Salut Pública Girona Nord és Martí Trepat.
El problema del risc del consum d'alcohol és la tolerància, l'alta tolerància a nivell social. Val? Llavors, això ens impedeix fer, bueno, dona dificultats a nivell de la prevenció, no? També hi ha una dada bastant interessant i bastant preocupant, que el 50% de les urgències hospitalàries per tòxics són pel consum d'alcohol. Val? I també hi ha un 45% de demandes per tenir tractaments. I després una dada que a mi em preocupa, perquè tinc nanos joves, és que el 13% dels joves entre 15 i 29 anys han patit una intoxicació aguda de consum d'alcohol.
A més, des dels punts lliures també es troben que han d'atendre a més d'un cas de persones amb una elevada ingesta d'alcohol a persones molt joves. És per això que des dels punts lliures també estan fent formacions dirigides a entitats de barraques en el cas de les festes d'altura i també en les comissions de festes dels municipis de la comarca. També des de l'Hospital d'Olot han impulsat una campanya per les festes majors per tal de reduir el consum d'alcohol entre parelles que busquin un embaràs proper. La campanya es diu Per festes, vetes vermelles pels TEAF, per conscienciar sobre el Dia Internacional del Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fatal, que és el dia 9 de setembre.
De la festa de nit passem a parlar d'un dels actes principals de les festes d'altura i que obre les restes d'actes d'aquests dies. Estem parlant del pregó, on hi ha nervis i responsabilitat per part dels veïns i veïnes del barri de Pequín, que seran els encarregats de fer el pregó d'aquest 2024. Diuen que en el seu discurs voldran recordar a tota la gent que ha fet possible aquest veïnatge i la festa durant 75 anys. Aquesta setmana els hem tingut als estudis de Ràdio Olot i això és el que ens han explicat Gerard Puigdemont.
A les 9 de la nit d'aquest divendres, els membres de l'Associació de Veïns de Pequín viuran un dia que de ben segur no oblidaran. Enguany celebren 75 anys i seran els encarregats de pujar al balcó de l'Ajuntament per fer el pregó de festes. Poques hores abans encara no saben ben bé què diran, però tenen molt clar que volen recordar a totes aquelles persones que han fet arribar la festa major al seu barri fins al dia d'avui. En parla Dan Perea, membre de l'Associació de Veïns de Pequín.
Evidentment serà un homenatge a tots aquests anys, això segur, i un homenatge a tothom que ha contribuït a fer la festa, a que la festa hagi durat 75 anys. Però a partir d'aquí ja veurem després a la nit com es desenvolupa tot plegat.
I és que el de Pequín és un dels barris que més població concentra de tota la ciutat. És una entrada a Olot, compta amb equipaments educatius, culturals i esportius, amb tota mena de comerços i amb el Parc Nou. 75 anys enrere, però, tot just estava en construcció. En parla Tere González, membre de l'Associació de Veïns de Pequín.
Suposo que fa 75 anys gairebé no era ni barri. Sí. Va començar amb poquetes cases que hi havia i va créixer, ja ho veieu, que és molt, molt extens. I suposo que la gent, a partir de la primera festa, és quan es va començar a fer més barri. La gent va fer pinya i des de llavors va anar, la cosa va anar creixent.
La Dani i la Tere coincideixen que el de Pequín és un bon barri per viure-hi. Des de fa anys és també un barri receptor de moltes persones nouvingudes a la ciutat. Asseguren que un dels grans reptes és introduir a totes aquestes persones vingudes de fora a les seves festes i tradicions, i tal com explica la Dani, s'està començant a aconseguir. Sense anar més lluny, assegura que les darreres festes algunes d'aquestes persones els van anar a preguntar què eren aquestes figures tan grans que fan ballar de tant en tant.
Es van interessar, ens van demanar que què era això, què fèiem, bueno, no sabien clar què eren tot això dels gegants. I els hi vam explicar quan ballàvem, bueno, una mica tot plegat. I el dia de la festa ens van venir a veure, i ens veies allà a la primera fila picant de mans també com la resta. I em va semblar maco, la veritat. Sí. És una manera que al final doncs vas tots plegats, doncs anem fent pinya entre uns i altres.
Des de l'associació reconeixen que senten nervis i responsabilitat abans del pregó, i és que el balcó de l'Ajuntament, per festes d'altura, no hi puja qualsevol.
Pel que fa a actes en si, la inauguració de la plaça de l'Àngel, la batalla de les flors i el mos de tropa són algunes de les activitats que organitzen els almogàvers garrotxins durant aquestes festes. Al llarg de tots els dies de festa, el local de la penya estarà sempre obert i d'allà començaran la majoria d'actes. Júlia Roca.
Falten pocs dies per donar el tret de sortir de les festes d'altura i els almogàvers garrotxins ja tenen a punt els actes per aquestes festes que arriben plenes d'activitats i alguna novetat. El segon dia de festes és el moment d'inaugurar la plaça de l'Àngel després de la seva remodelació. Els almogàvers seran els encarregats de presidir l'acte i ho faran a les 6 de la tarda de dissabte amb un ball d'enclam acompanyat de la principal d'Olot. Enguany hi haurà 8 capgrossos que acompanyaran enclam a tots els actes excepte la batalla de les flors i el mos de tropes. Un dels actes més estimat pels olotins i que fa gairebé un centenar d'anys que se celebra és la batalla de les flors. Enguany hi participaran prop de 50 persones de colles diferents. Des de l'associació Almogàvers Garrotxins afirmen que aquesta és una de les activitats que costa més d'organitzar.
Potser sí que és una de les coses que porten més de temps de fer, perquè porten els que la fan des del principis de mes de maig, que van quedant diumenge rere diumenge per fer-la. Potser és la que porta més, però com que cada any és una cosa diferent, torna a ser una cosa nova.
Diumenge, 8:45 del vespre, els almogàvers conviden a participar al mos de tropes amb Sixtus, un sopar popular a peu dret acompanyat d'un concert de versions. Al llarg de tots els dies de festa, l'almogàvar estarà sempre obert i d'allà començaran la majoria d'activitats.
També en aquestes festes, evidentment, hem d'estar pendents de la meteorologia, perquè la pluja pot fer acte de presència durant les festes d'altura. Segons el meteoròleg Luis Mi Pérez, diumenge i dilluns podran haver-hi ruixats. Pel que fa demà, no hi ha perill de pluja aparentment a la Garrotxa durant la tarda vespre, que és quan comencen els actes. S'esperen uns dies de temperatures suaus i durant alguna tarda dels 5 dies de festes, les temperatures màximes poden arribar als 30 graus. Aniel Puigvert.
Què serien unes festes d'altura sense estar pendents del cel? És una de les poques preocupacions que tenen els olotins i les olotines durant aquests dies de festes. La pluja no seria la primera vegada que fa la guitza a més d'un acte, però tot indica que enguany apareixerà poc. Per saber-ne la previsió, hem parlat amb el meteoròleg Luis Mi Pérez, que ja avança que el pronòstic no és desastrós per aquestes festes d'altura. Començant per demà, no hi hauria d'haver-hi ruixats i hauria de ser una tarda tranquil·la. Assegura que la cercavila i la resta d'actes no haurien de patir per possibles ruixats.
Un dia força més suau, durant la tarda una temperatura doncs fregant els 30 graus a Olot i poques possibilitats de pluja. La que tinguem podria ser al matí en forma d'algunes gotellades. Per tant, almenys pels inicis o per l'inici de les festes d'altura, no es presenta l'ambient gaire regirat a dia d'avui.
Tot i que encara uns dies, el pronòstic per la resta de festes d'altura sí que apunta a possibles pluges, ja sigui durant el diumenge a la part final del dia o dilluns. Segons Pérez, podrien ser els únics episodis de ruixats d'aquests dies de festes a Olot.
Ens fa pensar que sobretot el diumenge al vespre i el dilluns siguin dies ja de ruixats i de tempestes. Vist des d'ara, la màxima possibilitat de pluja a Olot serà a finals del cap de setmana.
Mirant cap al cel, en aquestes festes d'altura es tornaran a viure aquesta sensació amb la pluja com a principal amenaça meteorològica. Hi ha programats més de 100 actes durant els propers 5 dies de festes. Suau, suau, madame bagging cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito, abanico, abanico. Parabarabi, parabi, papa, la Marina está morena. La Marina està morena, principalment, serà una de les cançons que es podran escoltar durant aquestes festes d'altura en directe, perquè hi haurà més d'una quarantena de concerts musicals a aquestes festes d'altura. Entre altres, com els escoltem de fons, hi haurà Figaflaues, Muixca, Balkan Paradise Orchestra i Mama Duixa, entre d'altres. A més, també hi haurà artistes garrotxins com Núria López, Mina Ritz o els tres finalistes del programa Jo Toco.
Falten 24 hores perquè arrenqui una nova edició de les festes d'Altura d'Olot. Un cop el cap de Lligamosca es toqui a la porta de l'hospici, la festa, l'alegria i la música ompliran els carrers de la ciutat. La música, per exemple, és el màxim protagonista de les festes d'Altura i durant aquests 5 dies de festes hi haurà gairebé una cinquantena de concerts musicals d'estils molt diferents entre si. Enguany hi haurà 4 escenaris, el del Firal, el de la Plaça Major, el de la Camp d'en Mas i el de la Muralla. Tot i que els concerts musicals són el plat fort de les festes, també hi ha les cobles, xarangues i orquestres que estaran presents al carrer. Pel que fa als grups i artistes musicals, el divendres comença allò més fort. A partir de 12:45 de la nit, Orquestra Diversiones omplirà el Firal un any més. A 12:45 de la Plaça Major, Factory, un grup format per noies que fa només un any que han començat. El plat fort arribarà al Firal a la mateixa hora amb el grup català del moment, Figaflaues. Per acabar la festa el divendres, hi haurà 2 DJs locals com Mina Ritz i Papriques. El dissabte serà el torn de la cantant garrotxina Núria López, a les 8 del vespre al Firal. També hi haurà un dels grups estrella per a aquestes festes d'altura, la Balkan Paradise Orchestra, un grup que, segons el director de les festes, Jordi Serrat, val molt la pena anar a veure.
Formació, també en aquest cas íntegrament formada per noies, que ens va visitar ara fa 6 anys, crec, en unes festes, i que després han estat girant per tot el món en escenaris tan immensos com aquest i que s'han posat molt i molt bé per tornar a venir. Ens han donat moltes facilitats, un grup que realment pot triar una mica on toca, perquè estem molt agraïts i molt contents de tornar-les a tenir aquest any.
El dissabte també hi ha algun dels finalistes del programa Jo Toco. Hi ha les Pimpilimpussis a la Camp d'en Mas i la Norantada amb Xavi Sarrià, DJ Kram i David Oleart. El diumenge hi haurà artistes i grups com La Trup, Quim Mandado, Triquell i Iria Àngel. De cara dilluns, l'última nit ve carregada de música. Hi haurà Bitchy Flock amb unes lletres totalment feministes cantades per homes, entre d'altres. Serrat destaca el concert d'Aita Mon Amour, que hi haurà a la plaça Camp d'en Mas.
Cuidat, que és aquesta noia que canta, va ser la primera noia rapera del Marroc. Ella ha estat en moltíssimes formacions, té una veu molt, molt interessant, es mou molt bé amb a cavall entre l'electrònica i en aquí ha volgut recordar la música tradicional del seu país i ho ha fet fent un recull de les shihat, que són les cançons que cantaven les dones i daten del segle XII. Ha fet un recull i un homenatge a aquestes dones que, el que deien, no, tot sovint eren cants de treball, no, que cantaven i els ha passat per un sedàs de música electrònica.
Per acabar la nit hi haurà concerts de Muixca, Mama Duixa i Mon DJ al Firal. El dimarts, la música farà un pas al costat i la dansa i la cultura podran agafar protagonisme.
El nou curs escolar està a punt de començar. Estàs segur que els teus fills estan preparats per a veure-ho tot clar? Una revisió a temps pot marcar la diferència. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Clarà número 12. Us hi esperem.
A les comarques gironines hi ha 186 carreteres que són de titularitat de la Diputació de Girona. Són carreteres locals que uneixen municipis i que asseguren la connectivitat entre nuclis urbans. La Diputació treballa diàriament arreu del territori en la conservació i la millora de la seguretat de les carreteres. Diputació de Girona, al costat dels municipis, al teu costat.
La Unió Esportiva Olot debuta a casa aquesta temporada i ho fa enmig de les festes d'altura. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Els olotins rebran el Torrent aquest diumenge en el primer partit de Lliga a casa. Van marxar de Paterna amb una injusta derrota per la mínima contra el València Mestalla a la primera jornada per 1-0. El partit començarà a les 5 de la tarda d'aquest diumenge de Festes d'Altura a l'Estadi Municipal i, com sempre, es podrà seguir aquí, en directe, a Ràdio Olot. Guillem Guardiola.
Com a la ciutat esportiva Dani Jarque fa 2 anys contra l'Espanyol B, la Unió Esportiva Olot va començar la segona federació perdent per la mínima fora de casa. Les sensacions, això sí, aquesta temporada són molt diferents. Un gol als últims minuts del València Mestalla va esmicolar diumenge passat els esforços que els olotins havien fet durant tot el maig per almenys treure un empat de Paterna. Una derrota injusta però que al cap i a la fi obliga els futbolistes de Pedro Dolera a aixecar el cap i preparar-se per al pròxim partit. Serà el primer a casa i serà contra un altre conjunt valencià, el Torrent, que va signar taules a casa davant el Sabadell en la primera jornada. Dolera defineix els valencians com un bloc rocós.
Bueno, serà un partit molt difícil contra un rival rocós, un rival dur, que amb jugadors amb molta experiència, que amb un entrenador amb molta experiència a la categoria, que saben molt bé el timing dels partits, que no regalen res, no concedeixen res i que tenen molts arguments per fer mal, no? Al final, en aquesta categoria difícilment trobarem un equip que no tingui algo especial i que pugui fer decantar el partit cap a ells, no?
La derrota en el primer partit de Lliga va evidenciar que la segona federació serà de tot menys fàcil. Dolera ha recordat quin és l'objectiu de la competició i la dificultat que suposa aquest any jugar en una categoria més alta.
L'objectiu que ningú oblidi, que és intentar mantenir-nos, estem a un punt de la salvació, vull dir, és l'objectiu. A partir d'aquí ja veurem què fem, vull dir, si guanyem demà igual estem, no sé, als 8ens. Això en aquesta lliga, aquí guanyar 2 partits seguits és anar-te'n a la glòria i perdre 2 partits seguits és quedar-te a la misèria, vull dir, al final...
L'estadi municipal es vestirà de gala per rebre el vigent campió de tercera federació. El club espera una bona entrada i, evidentment, la presència d'una grada jove que, segons Dolera, pot ajudar i molt a esperonar els jugadors.
Crec que hem demostrat com a equip que mereixem el recolzament de la gent. Els jugadors han fet una pretemporada, crec que molt, molt correcta. Solament puc gaudir un partit aquí a casa, que va ser el de Girona, que va estar molt bé. Llavors ens encantaria pues, veure pues, la grada pues, plena, sobretot la grada jove, que l'any passat va acabar amb nosaltres i bueno, per nosaltres és un passote perquè estem molt contents per tot el que estan fent i el que ens animen.
La segona jornada de Lliga entre la Unió Esportiva Olot i el Torrent Valencià es jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans.
De futbol passem a parlar de bàsquet, en concret del jovent republicà que confia arribar als 8 equips en el 3x3 de bàsquet per a la igualtat. El torneig es jugarà aquest dissabte de Festes d'Altura i començarà a les 5 de la tarda. L'activitat arriba aquest any a la seva 6a edició i comença a consolidar-se ja com una de les cites ineludibles de les festes.
L'esport i la igualtat. Aquests són els dos conceptes que el jovent republicà d'Olot ha intentat agrupar en un torneig de 3x3 de bàsquet des de fa ja 6 anys. El Parc Miquel Martí Pol serà un setembre més l'escenari d'aquesta competició que ha començat a convertir-se en un autèntic clàssic durant les festes d'Altura. El membre de Jovent Republicà d'Olot, Jordi Aumatell, destaca que el torneig sempre ha perseguit el mateix objectiu.
De fet, va començar amb que volíem incloure 2 activitats importants, que és l'esport i també la igualtat, i per això és el 3x3 per a la igualtat, i més dins el marc de les festes d'Altura, que al final és l'esdeveniment o un dels esdeveniments més importants de la ciutat.
El jovent republicà d'Olot espera arribar als 8 grups per jugar al torneig de 3x3 de bàsquet. Això sí, en funció del nombre final d'equips, hi haurà 1 o 2 fases. Els equips de 3 a 5 persones de 14 a 28 anys han de ser mixtes i aquesta és la característica principal que dona a aquesta competició de festes d'altura un tret distintiu respecte de la resta d'activitats.
Doncs es reflecteix en el fet que han de ser equips mixtes i que a més, doncs, al cap i a la fi, doncs, aquesta activitat el que busca és això, integrar l'esport i que hi participi això, a equips mixtes i a més sobretot els més joves.
Les inscripcions es poden fer a través de les xarxes socials del jovent republicà d'Olot. El torneig començarà a 4:45 de la tarda del pròxim dilluns 9 de setembre. Per cert, els guanyadors tindran premi.
I avui a la contraportada d'aquest dijous coneixem els secrets dels gegants. Ho fem amb l'historiador Josep Murlà. Sabíeu que la gegantesa portava un recollit i mantellina? Per què a la mà esquerra el gegant té una posició estranya? I el cap de lligamosques, qui és? Poques hores abans de l'inici de les festes d'altura, descobrim la història dels gegants d'Olot. Ens ho explica tot plegat la Natàlia Moreno.
Que tenim els gegants més bonics del món, això no és cap secret, ni per olotins ni segurament per la resta de Catalunya. Precisament per això, Olot té una de les parelles més emblemàtiques del país i d'un valor artístic indiscutible. Poques hores abans de començar les festes d'altura, hem anat a buscar la persona que més sap de la faràndula olotina. Ho hem fet farcits de preguntes i coses per esbrinar. A casa dels gegants, a l'hospici, ens espera l'historiador Josep Murlà per parlar-ne. Si comencem pel principi, la notícia més antiga de l'existència del gegant ens porta a l'any 1521 i no va ser fins al cap de gairebé 80 anys que va aparèixer la gegantesa. A principis del segle XIX, l'escultor Ramon Amadeu va dissenyar els més antics que a hores d'ara es conserven. De fet, els busts els podem trobar al Museu dels Sants.
Ramon Amadeu havia estat aquí refugiat durant la Guerra del Francès i era molt amic dels Bolors. Hi havia fet moltes imatges pel santuari d'altura i expliquen que també va ser aquí com va crear les figures de pessebre que, en fi, són reconegudes internacionalment com a obres d'en Ramon Amadeu. En Bolòs li van carregar els gegants i, en principi, eren propietat d'en Bolòs al servei del santuari d'altura perquè els feien servir, perquè els llogaven per recaptar diners de cara a les obres que es feien de cara al santuari d'altura, que havien de pintar, havien de fer la decoració interior.
No és fins l'any 1888 quan comença la història dels gegants tal com els coneixem ara. És llavors quan la ciutat demana als escultors olotins Miquel Blai i Celestí Devesa que construeixin nous gegants. Durant els seus més de 120 anys d'història, les figures han patit alguns canvis, sobretot en el vestuari i també algun en el pentinat de la gegantesa. Portava una mantellina al cap i un ventall de plomes a la mà, elements típics de l'època. A més, actualment, el vestit del gegant no és un vestit pròpiament, sinó que són dues peces.
Era un plec de cabells aquí sobre el cap i aleshores li havien posat una peineta, per sí. Entendre'ns també, i aleshores li posaven com una espècie de mantellina a sobre, que també anava a sortir. I els primers anys, durant anant bé uns 20 anys, va sortir així. No es va fer tot d'una peça, sinó que són dues peces. Hi ha al mig, la figura porta un cinturó, el del gegant, porta un cinturó de color marró. I aleshores va fer la part de dalt i a la part de baix, que és, diguéssim, la faldilla, però són dues peces. I és clar, això amb els moviments i el que va fent, cada vegada aquella faldilla va baixant, va baixant.
I una de les moltes curiositats que amaguen els gegants, sabeu per què el gegant té la posició de la mà esquerra una mica estranya?
Té una postura que fa sospitar. Per què? Perquè aquell moment, la gent quan ho veu, és una manera molt estranya de portar la mà, sí. Però és que al principi i portava com una mena de pergamí, que li van acabar traient perquè, és clar, suposo que devia ser un gran inconvenient. Primer devia caure, segons a qui es tocava es devia arrugar i devia haver-hi mil inconvenients. I quan el Liu Pasqual, que va ser el director de l'Escola de Belles Arts d'Olot, se li va encarregar la reforma el 1915, va suprimir això.
L'acompanyant indiscutible dels gegants és el cap de lligamosques. Murlà explica que el cap gros, atribuït a Ramon Amadeu i construït el 1817, es va fer per encàrrec del farmacèutic Francesc de Bolòs i obria pas als gegants i procurava que les criatures no els entrebanquessin i els fessin caure. És un dels primers nans en què es té notícia a Catalunya, amb el Merma de Vic i el Berruga de Figueres.
Sí, al segle XVIII hi havia una figura que se'n deia el Ninoi, que era, s'entén, que era un noi. Un noi que devia ser representar el fill dels gegants, o sigui, era un gegantó més petit, que feia de figura de cap de lligamosques. Aleshores això va desaparèixer. Porta un bastó, però al principi no portava un bastó, portava un fuet. portava un fuet d'aquells de picar els cavalls que apretava a terra, i és clar quan picava a terra, doncs, picava i la mainada anava darrere la mainada, pràcticament.
I quin nom tenen els gegants? Doncs els gegants d'Olot no tenen de nom. Deia el folclorista Joan Amades que les poblacions que s'estimen els seus gegants no els posen nom. Doncs Olot és un exemple d'això. Si voleu conèixer més detalls dels gegants, podeu veure l'entrevista completa aquest divendres al Mac Express d'Olot Televisió.
Coneixent els secrets dels gegants d'Olot, tanquem la carpeta informativa d'aquest dijous 6 de setembre de 2024. Però de seguida, després de la publicitat, tornem amb la última de les tres entrevistes especials de Ràdio Olot per Festes d'Altura. Avui parlem amb el cap de la Policia Municipal d'Olot, Ignasi López, i amb el cap dels Mossos d'Esquadra, a la Garrotxa, Blai Ortiz, per parlar del protocol de seguretat per aquests 5 dies de Festes d'Altura. Una pausa i ara tornem. Fins ara.